www.lesnoticies.com.
Heu de saber que al Museu de Mallorca podeu veure en directe com es restauren dues obres de l'època medieval.
Pèntol, amb Margalida Mateu.
Amb aquesta segona hora de programa, segona hora de Tèntol. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i ara tenim en Miguel Soler, que és amb nosaltres aquí al control tècnic. Gràcies, Miguel. Si fins ara han jugat amb les paraules, amb aquests 225 mots de Sant Llorenç d'Escardassar que han agrupat ara en aquest llibre, ara volen saber què passa també a les Balears i pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
És l'hora de passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tèntol. Avui ho farem amb en Xisco Nadal, amb en Celestí Alibé i amb en Miquel Junc.
Hola.
Com estàu? Preparats per repassar l'actualitat i parlar d'aquesta restauració que es farà i que es fa al Museu de Mallorca d'aquestes dues obres que són d'època gòtica.
I passau pel Museu de Mallorca entre dimarts i divendres de 9 des de matí a les 3 del migdia. Podreu observar una cosa que no era gaire habitual de veure aquí a Mallorca, i és que per primera vegada una sala d'aquest museu acull la restauració d'obres artístiques. Així que tots els que passeu pel Museu de Mallorca podreu veure en directe el procés de restauració de dues obres d'època medieval. Més concretament són la taula de crucifixió i el retaule de Santa Quitèria, dues obres medievals d'estil italogòtic i que formen part de la col·lecció del Museu de Mallorca. Aquesta restauració es farà aproximadament fins a mitjans d'abril i després aquestes dues obres viatjaran fins a Madrid per formar part de l'exposició titulada A la manera d'Itàlia, Espanya i el gòtico mediterrani del Museu del Prado, ni manco.
I nosaltres en volem parlar amb dues d'aquestes restauradores de les obres, que són na Caterina Fial i na Mercedes Tomé. Com estàu? Benvingudes.
Hola.
Gràcies, si podeu respondre. Ara dirigiré les preguntes. Caterina Fial, començant per tu. Ja heu començat aquesta restauració? Ja vos poden venir a veure com feis feina?
Sí, vam començar aquest dilluns i, com ha dit en Miquel, està programat que estiguem allà fins a final de mes.
Mm. Que bé. Com és això de que vos guaiti mentre feis feina? Vos incomoda una mica o és una experiència bona per vosaltres?
Bé, per nosaltres és una cosa també que no estem molt habituades, perquè normalment fem feina als estudis o quan fem feina en Damios no hi ha públic. Bé, és una experiència curiosa, perquè hi ha la gent bé, te saluda, te fan preguntes interessants i, bueno, està molt bé, sí.
Enriqueix també, no, Bárbara?
Clar, és una altra manera de fer feina.
Mercedes, que tenen d'especial aquestes dues obres de l'època gòtica que restaurau?
Bueno, son obras punteras, desde luego, y bueno, son obras que se hicieron en la isla y... Bueno, en concreto, además, una de ellas, que es Santa Quiteria, ahora mismo se databa en 1346 y ahora se piensa que es anterior. O sea, que igual es de 1320, wow. Con lo cual es
molt
sí, antiga. De las primeras.
Sí,
sí, sí. Sí.
¿De esas primeras que se té constancia?
Bueno, hay más, pero bueno, de estas dimensiones y también conservadas hay muy pocas. Hay muy pocas.
I, Caterina, quin és el procés de restauració? Perquè sempre a mi sempre m'ha fet por quan fins i tot quan t'he de fer net un quadre, no donar-li cap tipus de líquid ni d'element perquè dic, a menys si farem un Ecceomo de Borja. I clar, vols estar allà amb unes obres que tenen anys i panys i que tothom vos observa. No sé com controlau. Primer, el que seria la sensació d'estar, que vos estiguin observant i després quin material se fan servir per no fer malbé sa peça.
Sí, bé, primer de tot, el més important és que les persones que toquin la peça siguin professionals. I el procés de restauració, en aquest cas, consisteix només en una consolidació, perquè les obres han de ser traslladades. Per tant, el més important és que durant el trasllat no els hi passi res. Per tant, estem bueno, examinant totes les parts de la peça i fixant si és necessari. I clar, bé, és el que tu dius, no? A vegades crea una mica de tensió tocar algú, segons quin tipus de peça, però s'han fet estudis previs, tenim tot documentat i nosaltres no passant gent de pena.
I deies que aquestes peces formaran part d'una exposició més grossa que es farà al Museu del Prado de Madrid. Quan han d'estar acabades la restauració per poder-les enviar?
Bé, l'exposició s'inaugura dia 25 de maig. La restauració probablement acabarà a final de febrer, principi de març, i després la gent, el públic, pot venir al Museu de Mallorca a veure les peces ja restaurades.
I llavors ja els enviareu cap a Madrid.
Exacte, i després ja, abans de ser... No t'ho sé dir la data exacta, però... abans de l'inauguració se farà estrasiat.
Que ha de ser delicat, perquè, clar, unes peces d'aquesta època, bé, supos que ja ho teniu com molt apamat, la manera de traslladar aquestes obres.
Sí, bueno, per estrasiat s'ha contractat una empresa especialitzada en transport d'obres d'art, s'han fet unes capses a mesura, les capses van amb control de temperatura i humitat, és una empresa molt professional, i a part d'això també van escoltades amb policia, vull dir, no han de passar pena.
No, ja ho veig.
Sí.
Mercedes, quina diferència hi ha entre la taula i la retaula, les dues obres que estàs restaurant?
Bueno, tienen influencias diferentes, pero... Una cosa que es digna de mención es que en el caso de la crucifixión, que formaba parte de un conjunto, o sea, un retablo completo, y que se desmontó, se vendió y se perdieron. En el museo se conserva la pieza de la crucifixión y otras más pequeñitas. Pero lo bueno de esta exposición que va a Madrid es que se va a reunir con otra de las tablas que formaban parte del museo, que es Santa Ana enseñando a leer a la Virgen. Y claro, esto será muy interesante porque no se ven desde 1921, ¿no? En que se vendió la tabla, se vendió todo el retablo, ¿no? Wow. El que formaba parte de esta pieza. Y claro, esto es muy interesante también que se reunirán todas estas piezas y no solo es que se expongan y se vean, sino que los estudiosos de la materia van a poder verlas todas directamente, compararlas y llegar a conclusiones. Y o sea, que además de divulgación... es investigación.
¿Y por qué se van a
separar? El hecho de que se haga esta...
Aquestes dues peces. Originàriament estaven a Mallorca?
Sí, sí, sí. O sea, la crucifixión estaba en la Almudaina, en la capilla de Santa Ana. Era un retablo muy bonito, precioso, lleno de dorados y de pináculos, que estaba me parece que lo encargó Pérez Ceremonios y estaba hecho pues por los punteros de la época, que eran los Ferrer Bassa y Arnau Bassa. Uh-huh. Y el de Santa Quiteria estaba en el Hospital de San Antonio. Pero claro, se desmontó y en algún momento llegó a... Era de la Sociedad Arqueológica Luliana. Uh-huh. Y esta sociedad se lo cedió al museo. Y gracias a eso pues podemos verlo en el museo cuando, uh-huh, cuando vamos por allí.
Wow. Qué interesante.
Y además está bien conservado.
Està ben conservat i que també ara, després de tant d'anys, se pugui tornar a veure aquesta peça conjunta que és de destacar-ho. Que també suposo que és una cosa important per a vosaltres, que feis feina cada dia amb això.
Claro, claro, sí. Nosotros, sobre todo nuestra función es que, digamos, consolidarlo, tocarlo lo menos posible, solo lo necesario para que se conserve en el futuro. Mm. Bueno, y en este caso, para que no se mueva nada en el traslado al Museo del Prado. ¿Mm? O sea... Mm. Es más que una intervención de restauración, es una intervención de conservación. Uh-huh. De estabilizar todo para que esté perfecto cuando haga el viaje. No, no haya daños.
Uh-huh. I, Caterina, ha passat molta gent per el museu, encuriosit, gent que ha vengut a posta, turistes, no ho sé, aquests dies que heu estat.
Sí, bé, des del primer dia han tingut visitants. I, clar, els turistes que no ho saben, quan arriben se sorprenen molt. I, bueno, i tothom els hi crea curiositat, sí. Mm-hmm. Ha passat bastanta gent. Segurament la setmana que ve passi més gent. I també els dijous el museu està obert a hora baixa i l'equip de restauració hi serem. Per tant, tothom qui vulgui passar està més que convidat.
Mm-hmm. I explicareu també un poc, si vos ho demanen, explicau detalls, coses d'aquestes dues peces.
Bueno, explicar, si me fan alguna pregunta, evidentment contestant, però estem bastant concentrades perquè, clar, la peça ha d'estar a final de febrer i mos dedicam molt, molt més a la feina.
Clar, no requereix atenció, no podeu badar, sí, no, si no vos destorben.
Sí.
Tot i així, supos que bé, teniu les eines, les condicions, perquè com feis feina a altres? És allò que deia també ara la teva companya, la Mercedes, que heu de fer com una feina molt, molt minuciosa per poder conservar aquestes dues obres de l'estil gòtic.
Sí, bé, nosaltres fem feina a una de les sales principals del museu, que és allà on està exposada la peça. En la mateixa sala ha muntat un petit estudi de restauració amb els materials necessaris i a més les condicions de temperatura i humitat són ideals perquè són les correctes per al museu, per tant, no poden tenir millor laboratori.
Mm-hmm. Perquè normalment on feis feina amb altres dues?
Bueno, tant a Mercedes com jo tenim un taller particular, ja on fem feina amb peces que se poden transportar, però en cas que siguin peces que no se poden transportar, normalment, normalment no, mos desplaçam nosaltres, sobretot a diferents esglésies o museus, com en aquest cas, cases particulars, si necessari.
Uh-huh. I de l'època gòtica tenim moltes peces, Mercedes?
No, la verdad es que, o sea, hay muchas en la isla, pero que nosotros intervengamos... No muchas. Casi lo que más hay es barroco. Uh-huh. Por ejemplo, trabajamos mucho con retablos de iglesias y, bueno, casi todos son... Hay renacentistas y barrocos. Góticos queda muy poco. Uh-huh. Queda muy poco.
I, clar, cada època deu tenir seu sistema de restauració o és una cosa més o manco estàndard?
Sí, a ver, ¿cómo te diría? Es una técnica, igual que el dentista trabaja con sus procesos y tal, nosotros también, ¿no? Siempre se sigue un proceso que comienza pues con un examen organoléptico, o sea, miras la pieza, la observas con buena luz, incluso con microscopio, con luz ultravioleta, después pues identificas qué tipo de materiales, de qué materiales está hecha, si es un óleo, si es un temple... cómo es la capa que hay debajo de la pintura, la madera, qué tipo de madera es, si está en buen estado. Sí, haces un análisis general de todo. Igual que el dentista te hace la radiografía, pues nosotros, bueno, incluso llegamos a hacer radiografías, pero identificamos cuál es la problemática. Y después es cuando empieza digamos, la restauración en sí. Uh-huh. Que se trata pues de estabilizar los materiales, de si hay alguna cosa que está débil que se vuelva más fuerte, quitar el polvo, quitar la suciedad, a veces puntualmente eliminar barnices que con el tiempo se oxidan y se vuelven opacos o amarillentos, rellenar las zonas que están perdidas. Es como todo un proceso, sí, que está, digamos, pautado, lo tenemos ya en la cabeza, ya sabemos cómo hay que hacer para no saltarse ninguna parte del proceso. Però cada pieza és diferent.
I Mercedes, ara que veure això de la llum ultraviolada, pots veure molt de penediments sota...
Perdona, quasi no te oigo. Disculpa, ai, és que quasi...
Deia que això que podeu mirar-se en la llum ultraviolat...
Ultraviolet, sí.
Sí que vos hi mireu. Veus molt de penediments? És a dir, hi ha gent que ha pintat coses a sota que no sabíem? Hi ha moltes històries,
sí,
amagades,
claro,
o això només passa a les pel·lícules?
No, sí, sí, claro. Con la luz ultravioleta lo que más fácil se detecta son repintes. O restauraciones antiguas que, claro, sí, sí, y esas a la vista no las ves, y en cuanto le pones luz ultravioleta se vuelven violetas todos los repintes que no son los originales, o casi todos, ¿eh? Uh-huh. Si son muy antiguos y están debajo de barnices no los ves, pero sí, para eso nos sirve muy bien, uh-huh, este tipo de luz.
I d'enhorabona per aquesta feina, realment, si teniu oportunitat de veure aquestes peces, són magnífiques, fantàstiques, i abans que vagin a Madrid, tot i que tornaran, només és una exposició,
claro,
temporal que se fa,
sí,
El Prado de Madrid, està molt bé aquestes peces i aquesta restauració que n'heu fet. Moltíssimes gràcies, Caterina Fial i Mercedes Tomé.
Ah, y he de decir, si sí, nos importa, que claro, hay otra compañera que es Estrella López Armendariz, que también trabaja con nosotras. Somos tres.
Tres restauradores, sí, ya sí. Caterina, ¿qué anaves a dir?
No, que moltes gràcies a vosaltres i que vos esperam a tots els que vulgueu venir.
I tant, i doncs ja ho sabeu. El Museu de Mallorca, dimarts i divendres de 9 a 3 i també dijous cap vespre trobareu aquestes tres dones restaurant aquestes peces de l'època gòtica, obres medievals que es troben al Museu de Mallorca. Una abraçada, moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu, bon cap de setmana.
Cap de setmana.
Dit això, i molt recomanable aquestes peces del nostre patrimoni, canviem de tema i ara vos hem de contar la història d'un hacker que dorm hotels de luxe per només un cèntim. Welcome to the Hotel California.
I d'aquesta setmana, la Policia Nacional ha detingut a Madrid un hacker que s'allotjava a hotels de luxe pel preu d'un cèntim d'euro per nit. Uh-huh. Els agents varen detenir en aquest jove mentre era a un luxós hotel de la capital espanyola, el qual presumptament hauria provocat pèrdues de més de 200.000 euros.
Que menys, sí, que
d'un cèntim a 200.000 euros.
Que sí.
Dormir
i menjar, supòs.
I altres serveis.
Devia ser ben car aquest hotel.
Sí. Sí, sí. La investigació va començar el passat 2 de febrer després d'una denúncia presentada per una agència de reserves de viatges. A aquesta empresa li constava l'operació com correctament formalitzada per l'import íntegre de l'estada. Però el pagament efectiu que s'havia fet era només d'un cèntim. I la policia ha explicat que aquest hacker, a l'hora de pagar, seleccionava l'opció de pagar la seva estada a través d'una coneguda plataforma internacional de pagament electrònic. Després duia a terme un atac informàtic amb el qual alterava el procés de validació de la transacció, aconseguint que el sistema autoritzés la transacció pagant només un cèntim. El sospitós, presumpte autor d'aquesta estafa informàtica, també consumia productes del minibar de l'habitació sense pagar-los. Segons la policia, és la primera vegada que es detecta precisament aquest modus operandi.
Mm-hmm. Que l'han aglapit.
És un pioner.
L'han agafat.
No ho sé.
Pioner, sí.
Pioner, però... de transgredir, de passar les normes...
Sí.
Com no s'ha de fer, i clar, acaba que l'aglapeix, que també diu, si fas això, no agafis coses del minibar, perquè aixecaràs la lletra.
És el primer que he pensat quan he llegit aquesta notícia, ja que per ara no t'han trobat reservant habitació d'hotel de luxe per un cèntim,
però més
no,
de,
no robis en el
de 12.000 euros de pèrdues.
Clar, quan el millor va estar un parell de nits...
Sí, quantes nits ha fet? Quant d'hotels?
Exacte, deu haver anat a més hotels, m'imagino que...
Hi ha hotels de 5 estrelles que tenen habitacions a partir de 1.000 euros. Mm-hmm. Però 1.000 euros és habitació estàndard. Mm-hmm. Després, a mesura que vas pujant de pis, pots arribar a tenir una suite, hi ha suites que te les lloguen per 7.000 euros una nit. Jo no he anat mai, crec.
Clar,
que és l'única d'aquí...
I és minibar també d'aquestes habitacions.
El minibar ha agafat una.
Sí.
No seran mateixos...
Pagant allò que toca, sempre.
I és minibar d'aquestes habitacions que diu així, que no seran els mateixos que els minibars d'una habitació que t'acosta 80 euros.
No tindran cava, tindran xampany, no tindran whisky, tindran gran reserva, és a dir, els refrescos seran a partir de 7-8 euros la llauna, supos que tot va en consonància. Que menys que 200.000 euros són euros. Però quan vas a un 5 estrellet superior, si vas a tot tren perquè saps que podràs enganar en aquesta plataforma, tampoc és fàcil arribar a 200.000 euros. Jo no he arribat mai perquè ni les tenc, però un pic que
jo
no
hi arribi mai, quedar a dormir a un hotel i gastar-me 200.000
euros. Has de fer tots els massatges.
Estima. Però vaja, s'hi dedicava.
Dinar,
sopar, era el seu ofici.
T'agafes una suite de 10.000 euros al vespre i ja has escabatxat, si ets una setmana, són 70.000 euros. Mm-hmm. Llavors, aquests hotels solen tenir restaurants de tres estrelles Michelin. Mm-hmm. 400-500 euros es cobert, comença a sumar, i si cada dia dinar i sopes, ja n'hi ha.
Mm. I supos que no anava tot sol. Bé, sí.
No ho sabem, això no ho posava en lloc.
No.
Però...
Tampoc no sabem si visitaves les ciutats o quedava ajagut en
el... O millor dormia.
Dins el quart.
10 dies ja dins l'hotel, no ho sé.
Quan tu descansava.
Ai.
Però no dic que sigui només un hotel, sinó
que
a la plataforma
diversos
li ha provocat unes pèrdues de 200.000 euros. Exacte. Per tant, si han estat 5 hotels, de cada vegada és com a més senzill, si són de luxe, arribant a aquesta xifra.
Mm-hmm. Clar, la cosa aquí és que aquesta plataforma rebia com justificant que li havien fet el pagament de l'hotel. Clar, després la plataforma havia... que té tants i tantes transaccions no se va fixar si ha rebut un cèntim o ha rebut 1.000 euros.
Quan no li va, supos que quan li ha de quadrar la caixa,
clar,
és quan després, de què posar en el comptable 37 a revisar, de veure que on hi havia d'haver 200.000 euros hi havia un cèntim.
I clar. Mm.
Però està molt bé. No, però és enginyós això de fer una reserva, fer un atac informàtic a la pàgina on tu has reservat i que després acaba pagant només un cèntim.
Una cosa no hi ha més altra.
Perquè
el que sigui no vol dir que no sigui cobrava.
És a dir, no és que hagi atacat l'hotel, allò que ha atacat és la pàgina. Uh-huh. Per tant, l'hotel cofoi, ell podia gaudir de tots els serveis perquè l'hotel cobrava, i qui no cobrava era la plana aquesta d'intermediari que se trobava amb un
cèntim.
Ara
veurem, se condemna.
Uh-huh. Exactament, que li sortirà.
Sí, anar a un altre hotel.
La broma, en aquest senyor... Darrer tema d'avui, hem d'acabar explicant-vos, jo no ho sé ni pronunciar, com se pronuncia això?
Therians.
Aquesta TH s'hauria de fer, s'hauria d'aspirar. Therians.
Mm-hmm. I de què són això? Ara vos ho contem. Who let the dogs out?
Si teniu xarxes socials, molt segurament les darreres setmanes hagueu llegit el terme Therian, fins i tot no haureu vist qualque vídeo. Si no heu vist res, no passeu pena, perquè nosaltres vos explicam tot d'una quin és el significat d'aquest terme. Els Therians són persones que s'identifiquen amb un animal no humà. És un fenomen social que no implica una transformació física, sinó que és una manera de viure la identitat pròpia. És un terme que prové de la paraula anglesa therianthropy, que deriva del grec antic therion, bèstia, o animal salvatge, i anthropos, que vol dir homo. És a dir, que la paraula es refereix a la capacitat espiritual i psicològica de transformar-se en animal. En algun casos, les persones que s'identifiquen com a ferians es disfressen d'animals, imiten les seves conductes, moviments i sons. Per això, darrerament, podem veure vídeos virals a xarxes socials de joves que es presenten com a cans, com a moixos, com a llops, com a guepards,
com a
lleons, sí, entre d'altres. Fins i tot, algunes ciutats espanyoles, com Barcelona, Girona o Bilbao, i d'arreu del món, ja s'han fet trobades de ferians per intercanviar opinions i també telèfons.
Que vaig veure un vídeo d'una trobada d'aquestes, crec que era a Girona, que estava plena de gent, però no hi va compareixer cap ferian. És a dir, que no sé què va passar.
La gent tenia curiositat.
La gent tenia ganes de veure ferians i no n'hi va haver cap.
Però què és exacte?
És que és mal d'explicar. Sí, són gent que va disfressada d'animals.
Més que disfressat seria transformats en animals.
Sí.
És a dir, tu...
Caminen com a cans, per exemple, si lo que s'identifiquen és un ca.
Clar, poden veure pas que res...
T'ho imagina't, en Xisco, amb unes hores de ca...
Sí, però amb això hauríem d'anar alerta.
I a quatre grapes.
Els psicòlegs ja han parlat, ja han dit que no té per què ser una patologia psiquiàtrica el fet de ser ferian. Tot depèn
del nivell
de desconnexió en la realitat. Perquè sí que està tipificat en el món mèdic que quan tu te penses que ets un animal, això és un trastorn. Un ferian no té per què pensar-se ser un animal, sinó que espiritualment s'identifica amb un i decideix mostrar-se i viure com si fos un d'aquests animals, tot i ser conscient de que és un ésser humà.
És un fanatisme.
Són ganes de sentir-se animal.
I cada un que se senti com se senti, però jo no ho acabo d'entendre.
Que això no s'ha de confondre en el moviment furri,
no
és
el mateix.
Que és gent a qui els agrada desfressar-se d'animals de peluix.
Sí, sobretot solen ser personatges de pel·lícules.
Exactament. Llavors, tampoc, en el tema de cosplay animal, que hi ha gent que s'intimita, li agrada vestir-se d'animalons per mantenir jocs eròtics, és a dir, no anam dins aquesta esfera, sinó que un ferian viu com a ferian el seu dia a dia.
I és curiós veure vídeos d'aquesta gent, caminen igual, fan els mateixos sons...
És que no sé com però
vos hi heu trobat? No
ho
dic qualcun.
N'he vist per internet.
Allò de estimats, allò de Wikipedia,
però
això
fins aquí és rip.
No, però que has de desenvolupar els músculs dels braços perquè te doni força per poder avançar i caminar.
És mal d'entendre.
Jo no podria ser ferian, perquè a mi de vegades m'ho toca fer la vaca moix a l'entrenament, i m'acosta moltíssim. Això de tirar-me en terra, en els braços, caminar i tornar enrere...
Sí, vaca moix no ho series.
No. De fet, és que no, jo mai m'ha pegat per fer cosplay.
No, jo tampoc seria ferian.
Tendré altres coses, però no m'ha pegat per aquí. Home, jo per fer un homenatge a Lola Flores, jo seria un tigre.
Un tigre?
Sí.
Tu, Miquel?
Tu, Celestí, jo no
jo crec que seria... ho he de pensar. Una somereta al Bon Jesús. Me faria bolla.
Això és molt difícil.
Me faria bolla.
Perdoneu. Les someres són com més domèstiques.
Un tigre salvatge.
Un tigre, un lleó, un guepard.
Una girafa. Jo vull conviure amb tu.
Una girafa ha de ser complicat.
Un hipopòtam.
Una girafa, m'agradaria, sí. Sí.
I és que se senten ocells, com ho fan?
És que no sé si un ocell pot ser ferian, no?
No ho sé.
Quines preguntes més?
No, si hi ha qualque ferian ara mateix que mos escolta, 9713-9900, que ens hi per telèfon. Però clar, provoca certa gràcia, certa hilaritat.
Sí, no en fa tanta.
Però jo crec que és sinònim de la societat que estem creant un moment determinat, des de petit, si te diuen si vols pots, arriba un moment que te despertes i dius vull ser un moix,
jo crec que
a casa teva no te diuen no ets un moix, me sap greu, vés cap a escola... si no, cara separat fins que se t'espassi. I, clar, arriba un moment en què, a lo millor, ja en parlarem amb les marines dimarts que ve.
Sí.
Una mica de límits potser evitarien segons quin tipus de... Ja no de comportaments, sinó de situacions. Sí, perquè, clar, fins i tot a Mèxic hi ha hagut una normativa anti-bullying ferian. que ja, fins i tot, les autoritats mateixes defensen que els seus habitants, els que ara no recordo el nom del poble de Mèxic, puguin ser ferien sense aquest tipus de problema, evidentment.
Hi ha un capítol, ara m'ho ha fet pensar, un capítol de Black Mirror, que és aquesta sèrie com de ciència-ficció, que ja no és de ciència-ficció.
Ja no, el capítol que ja s'han tornat a realitat.
I precisament parla d'això...
És d'història contemporània.
D'una nina que vol ser un animal, ara no me'n recordo quin... i ho fa a través de partir d'una tecnologia un poc més sofisticada que no aquests serians, però que vendria a ser talment això, per tant...
Mm. Oh, sí, sa ficció...
Allò distòpic ja no
va estar. Sa ficció a vegades arriba a ser real. Però sí, com deia en Xisco, jo crec que les xarxes socials han fet molt de mal amb aquestes coses.
No, perquè també és la difusió d'això.
Sí,
perquè
sí, clar.
Abans, clar, tu comences a cobejar o a desitjar coses que veus. Si t'ho mostren, pot ser qualcú que en cap moment tenia intenció de ser un guepard, diu, i d'hora me faria ganes.
És a dir, que si ja tornant a que nostre veiem a quatre grapes a qualcú, no mos han d'estranyar.
Bé, te pots estranyar perquè encara no és una cosa molt habitual.
Clar, t'impactarà perquè encara no ho has vist.
Pues que res. No, nosaltres
pues
no.
Que res.
Profans encara amb aquest tema. Bé, fem un tento. Paiu-ho així com pogueu.
El teu moment de Tèntol.
Hola, sóc Joana de Pollença. El meu moment Tèntol és quan t'arribo a casa després de la feina, després d'haver fet de mare taxista i me puc seure una estona i descansar i desconnectar i dic Tèntol. Però no dura massa, dura fins que algun dels meus fills me diu tenc gana de que sopam, ja està.
Lletres, Ràdio Os, Actualitat. Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
Diumenge a les 12 segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona federació amb el derbis Poblense Atlètic Balears i Andratx Porreres. A més, Societat Esportiva Eivissa, Sant Andreu. I a les 4 i mitja, quart de final de la Champions des de Sant Moix. Illes Balears, Palma Futsal, Riga. Futbol de primera des de Balaïdos, Celta Reial Mallorca. I des de l'estadi Pinilla, la primera federació amb el partit Terol Uda Eivissa. Un diumenge ple d'emocions i espectacle amb els millors comentaristes i les seccions més entretingudes. Tot a Esports 3 en joc a IB3 Ràdio. I també al YouTube d'Esports IB3.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Fes que el seu estiu sigui diferent i el teu també. Acull un nin o una nina sarauí aquest estiu. Per a més informació sobre el projecte Vacances en Pau, contacta amb l'Associació d'Amics del Poble Sarauí al telèfon 634-574-921 o al 971-728-839.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin.
Però és que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Dia de conèixer els estris bàsics per preparar menjar. Per començar a cuinar, el ganivet és imprescindible. El mot ganivet conviu amb la variant guinevet. És un instrument que consisteix en una fulla llarguera, generalment d'acer, amb una vora esmolada, proveït d'un mànec, i serveix per tallar. En canvi, la ganiveta o guinaveta és un ganivet gros, com el de llescar el pa, el de corar els porcs, etc. De ganivets n'hi ha de molt de tipus. Un ganivet de cuina per tallar verdura, carn i altres ingredients amb precisió. També han de tenir un ganivet de pelar, petit, per pelar patates o tallar ingredients menuts, com els alls. I un ganivet de serra, que és perfecte per al pa i per aliments amb pell dura. Damunt la post de tallar, capolam, filetejam, condimentam o tallam ingredients diversos. Les estisores o tisores de cuina resulten molt útils per tallar verdures, peix o carn i treure'n el greix. El pelador de verdures agilita la feina de pelar hortalisses i el ratllador permet obtenir textures fines de formatge, fruita seca o verdura. Per acabar, amb el colador o tamís, separam grums i amb el pinzell aplicam oli, mantega o salses de manera uniforme. Sí, de cada un d'aquests estris n'hi ha moltes variants, però no tenim prou temps per parlar-ne. Què hi farem? I terme explicat, terme acabat.
Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Les 4 i 40 minuts, ara vos hem d'explicar que dia 1 de març arriba al Teatre Xafortes de Palma la comèdia Desocupados, d'en Andreu Fullana.
Pero a ver, deja de llamarme señor, joder, que a veces eres muy pesado. A ver, muy grave tiene que ser para que me estés llamando a casa. No, calma, vale, cálmate, tranquilo. Venga, va, cuéntame, cuéntame. Ya, ya. ¡Ocupas! ¿Pero cómo coño se han metido ocupas en la casa? Pero estás tonto, que te va, que me calme.
Desocupados és una comèdia d'en Andreu Fullana sobre desnonaments, ocupes i secrets familiars. Una família ha d'afrontar l'amenaça de perdre casa seva mentre surten a la llum veritats amagades durant anys. Un embolic familiar on els doblers hi tenen pes en aquesta comèdia àcida del nostre convidat d'avui, Margalida.
Andreu Fullana, com estàs? Benvingut.
Moltes gràcies, encantat d'estar aquí.
Gràcies a tu, Andreu. Tu ara mos explicaves a micròfon tancat, normalment vius a Eivissa.
Sí, sí.
On desenvolupes la teva feina?
Clar, he estat allà i clar, 5 anys allà, 4 anys allà, hem pogut fer un grup de teatre amb tota aquesta gent meravellosa que forma l'elenco de l'obra de teatre. Vàrem estrenar allà local primer s'ha de jugar local abans de sortir, si no. I vàrem fer doble sold out el juliol, vàrem fer dues funcions seguides el mateix dia i vàrem fer ple les dues, vàrem funcionar molt bé. Ara en tornem a fer una, dijous allà a Eivissa van de tornar perquè venís a capital és jugar a primera lliga.
Clar, i a més has de fer transport, furgoneta, dur decorats, que la insularitat també té això, que és que no has d'agafar carretera i manta, sinó que has d'agafar carretera, manta i vaixell.
Completament, els actors vendran amb avió, jo venc amb vaixell en tot és decorat, també és una obra de teatre que no té cap subvenció pública ni cap ajuda, és a dir, és tota la nostra feina i el nostre esforç. És veure que en l'Ajuntament de Palma aquí mos convida i mos paga el caché directament i cogestionen ells la taquilla.
Això serà dia primer. Per celebrar el Dia de Balears.
Exacte.
Tindrem aquests Desocupados en tot un... tu deies, en tota una participació eivissenca d'actors d'aquest grup que has format allà i Margarida, crec que poden saludar-ne un.
Exacte.
Perquè ens expliqui una mica com és això de fer teatre en Andreu.
Tenim el telèfon en Jesús Rombo. Jesús, com estàs? Benvingut.
Què tal? Doncs pues mira, estic molt content d'estar amb altres. Tot un privilegi, anar a donar-vos una salutació des d'aquí, des d'Eivissa, a Baltus i a tota la gent que està sentint el programa.
Que bé, i tenim moltes ganes que vengueu. Com vos vareu conèixer? Perquè en Andreu explicava que vius allà, que vas acompanyar, com fer aquesta companyia de teatre.
Sí, aquesta obra fa temps que jo la tenia escrita, fa temps, 2020, és a dir, fins en el 2025 ha vist la llum i ara el 26 que seguim, ha passat temps. I allà vaig conèixer que heu posat de la funció de juliol, que en el grup hi havia en Ivan Ros, que va fer el paper protagonista que per qüestions pues, de feina i de més hem hagut de... Les obres de teatre després van canviar en Selenco i el substitueix en Jesús Rumbo, que està en nosaltres. Pues jo a tothom, a tots l'equip, els vaig conèixer a través de Nivan, que me va ajudar a muntar un càsting i allà mos van conèixer tots. De fet, en Rumbo estava a la primera edició, però després, pues, per motius de salut, tal, van anar canviat i ara ha tornat i molt guai.
Que bé, t'agrada fer de tot, Jesús?
Home, és el que he fet tota la vida, és el meu. Okay. Actuar, presentar, escriure, cantar, comunicar... Com diu això meva mare, menys treballar de tot. Fill, menys treballar, fas de tot.
Jesús, que sempre fer feina. I, a més, en aquesta obra, com t'hi has sentit, aquest test que ha escrit n'Andreu també, l'ha produït, l'ha escrit... Quin paper fas que ets el protagonista, però qui seràs en aquesta obra Desocupats?
Bueno, jo crec que soc en Juan, una persona que, per desgràcia, i quan veies l'obra i tot això, i és de sollo de sa mateixa, pues una persona que està de rabiosa actualitat. Un tipus de persona amb uns conceptes morals i de viure que, pues, que com te dic, per desgràcia, aunque fan molt de riure perquè la comèdia és molt divertida, però és la cruda realitat. Jo t'he de dir que jo quan vaig conèixer en Andreu, em va presentar l'obra, des del primer moment vas quedar en el projecte perquè vas veure que era un guió molt ben escrit, una història molt interessant, molt actual, divertida i àcida a la vegada, i que estava jo convençut de que quan arribés al públic agradaria, i agradaria molt. I així ho penso, i per això estic amb molta il·lusió per poder tornar. O sigui, per mi és un retornar a aquest projecte, perquè Stevie ho vas tenir que deixar, com te diu Andreu, per els problemes de salut, i ara pues, poder tenir aquesta segona oportunitat, per mi és un caramel. I més, imagina tu, l'il·lusió de poder anar als teatres i a Fortesa, un actor, per mi també, un referent.
Clar, i un tema que té Desocupados, Fullana, com és el tema de l'habitatge, que no pot estar més d'actualitat, i de vegades posar una mica de comèdia fa que el drama sigui una mica manco punyent.
Sí, de fet, jo sempre m'ha agradat dir que Desocupados és una comèdia que si no te'n rius quan la veus, no ets una persona però no tens sang que ses venes, però si te'n rius ets una persona no tan bona persona, no? És aquest humor negre d'arribar fins a àcid, no? I com dius tu, jo crec que la comèdia mos fa lliures i també mos deixa denunciar situacions. En aquesta obra se xerra de desnonaments, se xerra d'ocupació, se xerra d'immigració, se xerra d'inclús ja aquesta part del feminisme de sa dona que sempre ha cuidat de tota sa casa i som o l'ha deixat sempre sense tenir que veure res en ses comptes de sa casa, no?
Clar, que dius això, en aquesta història de fet ses dones prenen el control, que això està molt bé.
Sí, de fet és el final, no? No ho direm, però és a dir, hi ha el personatge d'Anna Carmen que des del principi en Juan li tupa de collejón i és la veu de la consciència, és un dels personatges més guais, que és, tots són molt guais, eh? De fet, jo els he escrit tots i tots són perfectes, però a veure que el personatge d'Anna Carmen dona la llicència de la veu de la consciència i que no se calla res. I que sigui a la veu d'una dona diguent-li a la seva cosina, no veus que aquest és un desgraciat, que és culpa seva tot el que t'està passant? Clar, dona aquest joc de... Pareix que no, però és una comèdia.
No, no. I Fullana, clar, tu ets un home com multitasking, perquè si fas teatre, si fas cinema, és a dir, tot allò que tingui a veure en l'art no t'es alia, no sé com combines tantes disciplines, o si un projecte el saps reconvertir o saps reencaminar-lo en funció de les necessitats.
Sí, doncs pues, te diré, jo me considero artista més que cineasta o dramaturg, o m'agrada estar vinculat. És veritat que no sé pintar, no sé tocar música, no puc fer tot, Xisco, no puc fer tot. Però la part d'espectacles i audiovisual si m'agraden, i és veritat que Desocupados té una versió escrita en guió de cinema, ojalà la vegem més prest que tard, però la manera fàcil i ràpida per dur-la a terme i també que mos donava i mos jugava a que és una comèdia que el públic ha de riure i com ho pots provar en públic en directe, no? I va ser el moment de dir pues això primer serà una obra de teatre i després ja veurem si la podem adaptar i fer una pel·lícula.
Jesús, què és allò que més t'agrada de tenir en Fullana de director?
Pues mira, creo que per mi Andreu és un personatge molt interessant i és una sort que a la nostra comunitat tinguem Andreus i fan falta molts Andreus. Un altre que em va sorprendre que l'Ulló d'aquest té una capacitat d'iniciativa, de creació, d'impulsar i de transmetre i de contagiar els projectes que, pues que dona gust, dona gust. I amb ell pues, també estic aprenent molt, també, inclús a l'espectatoral. I mira que jo, com deia, fa molts anys, perquè ja he empezat a peinar canes, que es diu, però sí, sí, sempre té una indicació encertada, sempre està atent a tot, pensa d'una manera molt global, que a mi això també m'agrada molt, té una visió molt global de totes les coses i és, pues, és molt enriquidor treballar, trobar-te en gent així i poder compartir projectes.
Què t'apareix, quina floreta?
Jesús, cobraràs igual, eh? És a dir, no, no, ara jo t'arribi a la floreta, jo he d'agrair en Jesús totes les paraules, però també que estiguin nosaltres en directe, perquè la gent que mos escolta ho sàpiga, en Jesús està sortint d'una bronquitis i està fent l'esforç d'estar nosaltres, així que gràcies, Jesús, també, perquè s'ha de posar boníssim, perquè diu, on d'anar a Netges Fortes?
És un home que saps les exigències d'aquesta feina. Però Jesús, te deixem descansar. Moltes gràcies per aquesta connexió i molta merda dia primer, que això significarà exactament, que estan exactament totes les entrades venudes.
Merda per a teves, per tots, que això sempre és bona senyal.
Una abraçada.
T'esperem a Mallorca, fins ben aviat.
Moltes gràcies, hasta aviat.
Gràcies,
adéu.
Jesús Rumbo, que a més és conegudíssim a Eivissa.
Sí, sí, de fet tenia el programa aquest Cafè Caleta. Jo no ho sabia, jo no el coneixia. No? No, clar, m'era liet, també jo me'n vaig anar molts anys a viure a Madrid, on vaig fer altre tipus de contactes, i allà també vaig fer moltes obres de teatre a nivell universitari, curtmetratges i demés, i en tornar aquí, clar, després de fer, començar a fer feina amb en Jesús, i en Jesús contant-me ell, des de la seva humilitat, perquè no ho va dient, ah, i tu, i tal, i vaig dir, és una cara molt coneguda i molt, i de més,
molt
estimada a Eivissa. Uh-huh. I me n'he donat compte.
I que presenta...
Lo que sigui. Tu li demanes lo que siguis, li dius, m'has de vendre aquest pollastre. I t'ho ven, és a dir...
Clar, i parlàvem de teatre i també parlàvem de curtmetratges, perquè en Andreu Fullana no només té una obra en cartell, sinó que també té un curtmetratge que es diu Angoixa.
Seguir aquí si no és amb tu.
Joana, el papa és així. T'agradi o no, no canviarà.
Oye, un poco de respeto.
Ah,
respecte
a la
mare major.
Vol respecte a tu, que mai ja et fas càrrec de res?
No sabes lo bien que he estado estos meses sin vosotros.
Angoixa és el curtmetratge d'Andreu Fullana que ha estat seleccionat per al Festival de Cinema de Màlaga i que conta les rivalitats de dues germanes que esclaten en plena festa des jaleos, Margalida.
I nosaltres també, a part d'en Andreu, que continua aquí amb nosaltres als Estudis de Ràdio, volem parlar amb Eva Rubió, que és una de les actrius que participen d'aquest curtmetratge. Eva, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé, pues encantada d'estar així.
Que bé.
I també Zoe Bonafonte volia manar-vos un saludo de part d'ella.
Exacte, igualment per ella. Heu d'anar a Màlaga a presentar aquesta peça.
Mos toca dia 7 de març, és a dir, dia wow. Primer s'obre de teatre, dia 7 de març, jo ha d'aturar l'agenda, és a dir, no tinc cap de setmana lliure.
Que bé, supos que vols fa molta il·lusió, Eva, també poden anar en directe en el Festival de Màlaga a presentar aquesta obra.
Sí, sí. I, bueno, la veritat, primer tinc que dir que estic flipant amb Andreu, perquè jo sabia que ell és un geni, però no sabia que també estava en el teatre. Estic descobrint coses en aquesta entrevista, en més d'ell, cada vegada, cada cop l'admire més, o sigui que és increïble. I sí, la veritat és que estem molt contents. Tu, quan fas un projecte, pues, penses que tinga tot el recorregut i que arribi, no?, a tot el que puga, però ha sigut bastant sorpresiu que estem ahir a Màlaga, que és festival tan gran, i estem molt contents, la veritat, molt emocionats.
A més, una peça superbalear, perquè, i ara que ho dèiem, s'han xerrat d'Eivissa, de Mallorca, però ara també xerrant de Menorca, perquè les protagonistes sou dues germanes menorquines, na Maria i na Joana.
Sí, són la idea de dues curtmetratges a Menorca, parteix també per un requisit de finançament. De fet, he de dir que Angoixa té la participació de la casa, IB3 també està en nosaltres, i gràcies al Consell de Menorca i la Menorca Film Commission vam tenir el patrocini, a part del govern balear en CICIP, i vam dir, no, me n'anam a Menorca, però si me n'anam a Menorca, li hem de donar aquesta menorquinitat, no? I com ho feim? La primera idea era... Tenia dues germanes com discutint sobre la cura de les familiars, no? Qui ha tingut més responsabilitat, qui no, tal, no sé què. I ja quan vàrem aterritzar a Menorca amb en Daniel Ibáñez, que codirigeix en jo, i amb la resta de guionistes, en Carmen Vidal, en Gabriel Fuentes, vàrem decidir que havia de ser un diumenge de festes de poble, perquè a tots els pobles d'Espanya, sobretot a Balears, el diumenge de festes, o el dia festiu, és a on te reuneixes amb la família, que potser fa 3 mesos que no els veus, perquè els veus a Nadal, per Pasco i per les festes del poble. I aquestes festes del poble, en aquest cas, és Jaleo, diumenge de Jaleo.
Quin poble és? Un poble imaginari.
En principi no se diu, però és veritat que les imatges, i ho hem de dir, les imatges són gravades a les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Mo. Uh-huh. És com si fos una caseta fora vila, amb molt d'encant, cercàvem algo molt tradicional, i poder juntar aquestes dues germanes, una, que en aquest cas és una Joana, el personatge que fa Neva, que no vol anar en aquesta reunió familiar, decideix anar, i allò és com ebullit a tope.
Surt tot.
Clar, aquest Festival de Màlaga, que tindrà un regust i llenqueles totes, perquè, a més d'aquesta angoixa, també s'estrenarà a Mallorca Confidential, la pel·lícula de la Lolita. És a dir, que sempre allò que és art i llenc arreu, i més un festival com el de Màlaga, que no sé, Andreu, si ja havies anat en el Festival de Màlaga qualque vegada, si t'estrenes en aquest festival, i sobretot, com viuràs aquest ambient? Perquè si una cosa saps fer tu és networking. Per tant, és una molt bona manera col·locar aquest curtmetratge arreu.
No, se'n riu Neva, perquè sí, és vera que no se m'adona malament el networking. Màlaga sí que hi he anat com a representant de Civil Civil Commission, he anat com a professional jo a la part d'indústria de Mafid, però és vera que és la primera vegada que estreno una obra meva a una secció oficial. Dóna un pot de vertigen, però també és molt guai, no? I a més, arropat amb un equip com Neva, en Zoe, en Dani... És a dir, no, ells tenen més festivals que jo, també t'ho dic, eh?
Clar, i com ha estat fer aquest curtmetratge, haver de tenir química amb una altra actriu, poder fer de dues germanes que se duen malament, però després quan diuen aturau, heu d'anar a fer l'entrepà plegades. No sé si aprofitàveu ja per no juntar-vos i que se mantengués aquesta tensió una mica al modo variana, no? Això de actrius del mètode, és a dir, cada un cantó de rodatge per poder tenir la sensació flor de pell quan diguessin acció.
No, la veritat és que primer connectar amb Zoe és molt fàcil, perquè a part de ser una actriu increïble, és generosa en escena, és una meravella. Per lo tant, fer un vincul primer bo és imprescindible, i després sempre amb els germans, no? o les germanes, és com que hi ha sempre esta polivalència, no? D'amor infinit, però també de coses que hi ha que treballar. Aleshores, jo crec que aquestes germanes, en el fons, s'estimen amb tot, però són molt diferents. Aleshores, pues, això Zoe i jo ho vàrem treballar, però quan deien corten ja estàvem amant-nos com sempre.
He de dir que, si me permeteu, aquí hi ha una feina actoral brutal, a part de tècnica, però hi ha una feina actoral brutal, perquè el curtmetratge és un pla seqüència. És vera que té un muntatge primer amb la música dels Jaleos i tal, però una vegada que na Eva ja va en el cotxe, des del cotxe fins al final no hi ha tall. És a dir, hi ha una feinada tècnica i una feinada emocional, de que ha de valer tot. És a dir, no... Exacte.
Sí. Quantes vegades vau repetir?
16.
Sí.
16 gravades, perquè vam fer un dia d'assajos, que no compten, aquí hi havia tothom provant i tal, i després, el dia que s'havien fet tot, se van fer 16, i me direu, quina vau muntar? Aquesta és la segona pregunta que sempre m'ho fan, la darrera.
Però,
16. 16. Però he de dir que la 11 era bona, abans d'anar a dinar, vàrem tancar... A la 11... havíem de tallar per anar a dinar, aquesta és bona, però com que mos queden un parell d'hores per jornada, anem a provar unes quantes més, perquè sempre hi ha la càmera que diu jo podria fer millor, o les mateixes actrius que diuen jo si podries repetir.
Jo aquí he tremolat una mica.
Clar, exacte. Sí. I després de dinar vàrem fer dues o tres més, en vàrem tenir ja tres bones, 11, 12, 13, 14, sí, 13, 14, 15 eren bones.
Però les 16 sumem.
I la 15 era bona, i ja vàrem dir, ja la tenim. Però anem a fer la darrera, passi el que passi. Si vos equivocau, muntarem la 15. I crec que aquesta màgia de saber que ja estava tot bé...
D'aquesta relaxació de dir, ja ho tenim.
Sí. I va ser, bueno, actoralment estava molt bé. Sempre has de, és a dir, has de renunciar a certes coses, no? Perquè potser dius, aquesta està perfecta de tos, però mos rasques foco i se veu anar i va un poc sense... Bueno, pues, és un pla seqüència, sempre has d'estar... Ja. I la 16 va ser màgica. Màgica. De fet, encara és càmera deia, ¿podem fer una más? I no, no, ja
basta. Després de veure Adolescents sí. de Netflix, això és plan en seqüència, ara tothom va boat per poder fer, no ja tot una pel·lícula, però si un curtmetratge, tot una seqüència fet en plan en seqüència, és una meravella perquè estàs pendent d'allò que te conten i també de saber si hi ha un moment que qualcú te demana com a més concentració, perquè intentes trobar qualque errada que no n'hi ha i estàs allà que dius, passarà o no passarà, i al final dius, ho han aconseguit. Això m'ha parit màgia.
Això que
sí, la veritat... Sí. Ai, perdona, Andreu. No, que és realment com un ball amb la càmera. És com, si ho veus des de fora, és com que realment tot se coordina i pots quasi sentir la respiració del càmera, com t'acompanya, com s'adentra en el teu sentiment. I per a mi, per exemple, que vinc del teatre... Realment sí que és la veritat que hi ha molta cosa tècnica de pues, tens que passar per així i et coordines, no, amb el de llum, però també hi ha una cosa del directe, de l'ara, del viure la sillera que no te ho dones i estàs tot el rato repetint, sinó que és pura realitat i això també pues, és molt màgic. I...
De veure-ho, Eva Rubio, una abraçada, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Una de les actrius d'Angoixa, que curtmetratge també d'en Andreu Fullana, juntament amb en Daniel Ibáñez. Enhorabona, Andreu.
Moltes gràcies.
I també a Zoe, que és l'altra actriu que és conegudíssima, que la vàrem veure al 47. Sí. I també ara en els Premis Gaudí, que va cantar una cançó que pels de punta, la veritat. Andreu, vagi molt bé, tant pel teatre com pel cine, les dues coses.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu. Ara arribaran els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.